I gairebé hauríem de començar per una pregunta. Quant de temps fa que no tasten foie gras? O que no tasten un bon foie gras? Segurament deu fer bastant de temps. Ens referim a un bon foie gras, no segurament el que volta per moltes grans superfícies comercials a un preu molt econòmic. Mm? El Greco és ara el nom d'un foie gras. Santa Grimau, bon dia i bona hora.
Hola,
Vicenç. Elena Arce, bon dia i bona hora.
Hola, buenos días.
Aquesta aventura surt immediatament després de tancar el restaurant?
No. Aquesta aventura va sorgir a raó de que... Bueno, jo tenia costum de fer foie gras per Nadal pels amics, pels amics íntims i per la família. I l'Helena estava molt sorpresa que la gent ens parava pel carrer i ens deia com trobava a faltar el restaurant, no? I se li va ocórrer la idea, escolta'm, per què no fem aquest
tipus? I especialment el foie gras del restaurant?
I especialment el foie gras. Bueno, el foie gras és veritat que era el insigne del restaurant. I era el més diferenciat per la seva qualitat. I llavors, bueno, tenia molta acceptació. I va ser l'Helena que em va dir, escolta'm, per què no fem una partida de foie gras aquest hivern i el venem als teus clients i així prens contacte amb ells de nou. I va ser tot així. Vaig anar a veure el meu proveïdor al Perigord, vam comprar una partida de 50 quilos, que vam ser molt valents, i bueno, ella, jo i dos amics ens vam posar a l'obrador del Messi Pasqual, que ens el va deixar, i allà vam preparar el foie gras, com fèiem el Greco,
sí.
I el vam anar oferint per e-mail pues, amb els clients, amics... I...
Amb aquelles persones que ja havien demostrat un interès pel foie gras.
Sí. I va tenir, bueno, vam vendre tot i va ser un èxit. Va ser un èxit i, a més a més, ens vam trobar molt a gust fent-ho. I llavors, pues, escolta'm, pues, per què no intentem muntar una petita empresa, un petit obrador a Ribes? Dic a Ribes perquè nosaltres ara vivim a Ribes.
Ara explicarem tot el procés i com funciona tot això, perquè dona la sensació, vaja, de pim-pam-pum, i això suposo que porta el seu temps i vaja, aquella sensació que podem tenir escoltant-ho, que tot ha anat molt ràpid, no ha anat tan ràpid com sembla, en el sentit que és un procés laboriós, muntar una empresa, tenir, suposo, tota la documentació, tota la normativa a punt, poder treure un producte al carrer, etcètera, etcètera. No?
Sí, lo que más nos animó fue la respuesta que obtuvimos de la gente a la que les ofrecimos el foie gras. Recibimos una buena respuesta, de hecho nos hacían saber que volvían a recordar aquellos tiempos, con el sabor del foie gras, volvían a recordar aquellos tiempos del Greco.
Entonces, o sigui que, Elena, tú estabas convençuda, ¿eh? Que això funcionaria.
Sí, jo confiava mucho, confio mucho en el producto y confiaba mucho en el saber hacer y profesionalidad de Santi. Entonces, y más después de haber recibido esta buena aceptación por parte de estos ex clientes y amigos del Greco, pues ya nos acabó, a mí, bueno, ya nos acabó de convencer.
Que estava més convençuda que tu.
Sí, jo crec que sí, perquè a mi el que em va convèncer va ser que l'Helena, que no li agradava el foie gras, ni, i a més a més, vull dir, ni el tastava, amb aquella vegada que vam anar al Perigord a buscar el foie gras, vam anar a casa d'un amic, que és el meu mestre,
sí.
El que és un restaurador d'Estrella Michelin que està al Perigord,
d'acord.
El que em va ensenyar tot el món del foie gras, i a casa seva pues, va tastar per primera vegada, potser a la seva vida, un foie gras. I clar... no tenia res a veure amb el que ella imaginava que podia ser.
D'acord. En canvi, Helena, ho vas tastar, doncs, per una certa, no sé si dir, obligació d'estar de convidada en una casa, m'ofereixen foie gras, perquè si no haguessis pogut tastar el del Greco en algun moment, no?
No, perquè encara no l'havien fet.
D'acord, encara no havíeu fet res. D'acord. Però d'entrada, l'Helena era de les que es mostrava reaci al foie gras.
Sí, jo de hecho, yo nunca comía hígado. Y el foie gras pues es un hígado.
Sí.
Entonces tenía un poco de, bueno, pues no.
Es un producto singular, tot sigui dit,
sí. Lo que pasa que bueno, lo probé en el restaurante de Claudio
Marco.
Y la verdad que me pareció un producto tan delicado, tan exquisito, que bueno, pues que la verdad que a partir de ahí como foie gras, determinado tipo de foie gras, no cualquier foie gras.
El senyor Marco és un mestre.
Sí, el senyor Claudio Marco és un, ara ja està jubilat, però ha sigut cuiner tota la seva vida, un restaurant dedicat a la cuina del Perigord, a l'Ànec principalment, i que bueno, va ser guardonat amb una estrella Michelin.
D'acord. Existeix aquesta denominació? Mestre de... mestre elaborador de...
A la cuina, als restaurants, tots són mestres i deixebles.
D'acord.
Si tots hem tingut un mestre i hem sigut mestres d'algú.
D'acord, doncs comencem pel principi. Què és el foie gras? Senti.
El foie gras és el fetge de l'ànec o de la oca que està encebat, en aquest cas, amb gra de blat de moro.
Uh-huh.
Es pot fer amb el que es diu la paté, que és una barreja de cereals i productes que fan que aquest fetge, que per naturalesa els ànecs tenen per fer les grans migracions, allà amagatzemen molta greix per poder volar durant grans distàncies. Uh-huh. Els antics egipcis van descobrir que si se'ls augmentava, la nutrició amb proteïnes, que és el cas del blat de moro, amb llavors es feien figues, els antics egipcis el feien figues. No. D'això ve el nom de foie, perquè ficus és foie.
Entesos, alimentaven els ànecs amb figues.
Amb figues, i a més els hi donava un gust molt, molt agradable. Clar, després, quan es va descobrir Amèrica, van descobrir el blat de moro, i que tenia les mateixes propietats, i que a més li donava un gust potser encara més delicat.
Ah, per tant, s'enceba amb blat de moro, però es pot encebar d'altres maneres,
sí, d'altres
però
maneres,
diguem-ne, la recepta tradicional és fer un blat de moro.
Sí.
D'acord. Durant quant de temps?
Mira, l'ànec és encebat només durant 12 dies, de 12 a 15 dies. L'ànec viu als nostres, que no tots són iguals, per desgràcia, però a partir del 2015 sí que obligaran a que no hi hagin gàbies, sinó que visquin a l'aire lliure, sí. I després que estiguin encebats en parcs, perquè puguin tenir una vida tranquil·la, sense estrès, una vida que els hi procuri un estat d'ànim que fa que el fetge doni molt bona qualitat.
D'acord, o sigui que ara poden fer foie gras persones que tenen ànecs en gàbia o persones que tenen ànecs en granja?
Encara n'hi ha, però són, diguem, ja els últims productes d'aquest món tan... Bueno, sí.
Sí, bueno, jo queria puntualitzar que és la normativa en França.
Això em refereixo. Exacto. És a dir, una normativa molt estricta, suposo, Elena.
Sí, muy estricta. En el 2015, como dice Santi, habrá... Bueno, prohibirán cierto tipo de granjas en el que el maltrato al animal es bueno, pues no se le cuida al animal.
Vosaltres en sabeu aquests ànecs a França?
Nosaltres el que fem és, tenim dos proveïdors, un del Perigord i un de les Landes, i el que fan sempre, pues, procurant a partir d'un tipus d'ànec, que és l'ànec molar, diferenciat pel seu color blanc i negre, són uns ànecs que viuen a l'aire lliure, durant tota la seva vida, a excepció de les dues últimes setmanes,
que són les de...
les d'encebat.
D'acord.
Llavors viuen a l'aire lliure, mengen el gra de blat de moro, diguem, altres cereals, i llavors a partir d'aquí ve quan els últims dies se'ls hi dona dues vegades al dia una dosis controlada de blat de moro, que a més està cuit a una temperatura, amb una cocció i amb una humitat equis, perquè, diguem, no els hi costi d'empassar.
Sí.
I això fa que el seu fetge, que per naturalesa ja s'engreixa de per si, pues s'engreixi una mica més. Llavors obtenim un foie gras en aquell moment.
D'acord. Són ànecs d'una determinada edat, d'un determinat tamany, i hi ha també una normativa molt escrupulosa.
Sí, l'ànec neix. Neix a la granja.
Entesos.
I llavors agafen els mascles, que són els que fan bon foie gras, i ja els aparten i els deixen, pues, a l'aire lliure fins al dia, a partir dels dies 90, 90 i pico, perquè, clar, hi ha qui ho fan molt més de pressa. Els nostres viuen un mínim de 105 dies.
D'acord, o sigui, han passat 3 mesos i mig, més o menys, sí. Abans no arriba aquest període d'encebat.
Ah, exacte. Sí. Llavors, aquest període d'encebat, pues, controlat també, amb tot el mimo dels mestres sabadors que s'han tractat l'animal, pues, que aconseguim un fetge d'una qualitat extrema que només representa el 6% de la producció nacional francesa.
Déu-n'hi-do.
El 6%.
Perquè això és un procés molt escrupulós, Elena.
Sí, sí, de hecho, nosotros trabajamos con pequeños productores que en la mayoría es gente joven que está invirtiendo en nuevas tecnologías para cuidar y mimar lo que es al animal. Por lo tanto, son producciones muy pequeñas. Dijéramos que son grupos de patos muy pequeños,
sí.
No son masivos, no es en plan industrial, sino reducido, que les permiten vivir y crecer a su ritmo normal, excepto los últimos 10 días. ¿Qué conseguimos así? Conseguimos que, primero, más ética con el animal y también, en consecuencia, una mejor calidad de foie gras. Uh-huh. No? Perquè...
Per tant, hi ha 4 vegades l'any, més o menys, o 3 vegades l'any de producció de foie?
No.
És a dir, si són 3 mesos no, i 12 mesos, o no comptem tant?
No, coinciden en trimestres.
D'acord, solapen les produccions.
Entesos. Sí. És a dir, vosaltres el que compreu és una determinada quantitat de producció?
Sí, nosaltres dins del que és aquestes granges comprem a l'extra, que també després hi ha una selecció dels fetges. Segons la qualitat, si algú ha sortit amb alguna taqueta, algun ha sortit massa gran, nosaltres pues, comprem els d'una mida en concret i bueno, els més macos. També, naturalment, els més cars, però això ens proporciona, pues, ja no sé si potser canviant de tema, ens proporciona el fet de ser diferenciats de la resta de laboradors.
D'acord, sí, és que ara anava per aquí. Compreu els fetges, què es fa amb aquest fetge?
Amb el fetge es poden fer moltes maneres. Es pot fer, diguem, el que és la conserva, que és una esterilització. Es pot fer un micuit, que és una mitja cocció. Es pot fer, diguem, terrines al forn, que també són mitges coccions més llargues. I nosaltres ho fem tot.
Déu-n'hi-do.
Però el producte rei és el que fèiem al restaurant, el que em van ensenyar, que és la curació a la sal. La curació de la sal el que ens permet és que el fetge no es toca. És a dir, no es fa una pasta amb el fetge, no es trenca les fibres, sinó que manté tota la seva estructura interna i fem una curació de la sal com si fos un pernil. I amb això aconseguim que el producte estigui preparat per menjar, però amb el seu estat més pur. Només intervé la sal, el pebre i les nostres mans.
O sigui que gairebé no es toca el fetge. No es toca en el sentit de que es toca un mínim...
Sí, sí,
això és material sensible,
sí,
vaja.
Sí, naturalment, molt sensible.
Molt sensible.
S'obre, es neteja, es salpebre, es cura la sal...
Perquè però... un fetge es conserva en nevera, un fetge es conserva molt de temps, un fetge s'ha d'elaborar en un període determinat perquè no perdi de qualitats...
El fetge l'hem de treballar gairebé en calent. És a dir, que nosaltres tot això va molt, molt ràpid. Sí.
Caram.
Va molt ràpid. Estem parlant de 24 hores.
Sí. Des que us arriben?
Sí, des que nosaltres agafem el fetge, fins que tenim el producte acabat, envasat, preparat per la curació, han passat 24 hores.
És a dir, és un temps, per tant, fonamental per garantir la qualitat del producte final.
Sí. Es podria fer amb més dilatació de temps, però el que realment fa que el producte sigui extraordinari és comprar la millor matèria prima i amb aquesta curació a la sal fer-ho de la manera més ràpida.
D'acord, aquestes 24 hores deuen ser frenètiques.
Pues sí, no són. Però bueno, és la clave. És la clave de la qualitat, del sabor, de la textura.
Aquesta partida de quants fetges són?
Aquestes partides que nosaltres treballem són 50 quilos.
D'acord. Sí. És a dir, aquests 50 quilos s'han de treballar, després, evidentment, s'han d'elaborar, però la part inicial del treball s'ha de fer en 24 hores.
S'ha de fer en 24 hores.
En 24 hores. Mm. Molt bé. Com es fa això?
Pues, amb una bona taula, unes bones condicions d'obrador, un risc sanitari. Hem estudiat molt per aconseguir aquest risc sanitari. Hem hagut de...
Costa molt?
Conscienciar-nos molt,
sí.
Moltíssim, perquè ens demanen el mateix que podrien demanar en una gran empresa. Som petits, però treballem igual que a casa Tarradellas.
D'acord, és a dir, des del punt de vista de registres i d'inspeccions, un obrador petit passa exactament el mateix que passaria una empresa...
Sí, además tenemos que analizar cada paso que damos, los posibles peligros que pueda haber, hay que analizarlos, hay que suponer que pueda pasar, si pasa, ¿cómo lo solucionamos? Hay que analizarlo, prever, suponerlo, bueno, estar preparados en caso de que algo ocurriese, pues la reacción más rápida.
D'acord, ho hem posat, no sé si dir d'una forma molt gràfica, una taula... Què, de marbre? De ser inoxidable?
No, avui dia de ser inoxidable.
De ser inoxidable. Els mestres són, no sé si dir, tenen manies amb això o no? Amb el material en què treballen? Quan vas aprendre, Santi, els mestres tenien...
Els mestres que potser treballàvem fins i tot sobre una fusta.
D'acord, és a dir, no hi havia... en aquest sentit, cal ficar-se en l'època, eh? Però és a dir, amb una taula de ser inoxidable...
Però l'higiene és superimportant perquè estem treballant amb una matèria prima que no té cocció llarga, a excepció de l'esterilització en conserva. Llavors hem de ser molt, molt, molt...
Molt escrupolosos. Molt escrupolosos
en llavors, després fem les analítiques corresponents, que per, sí, sort, però... per sort, vull dir, no, no hi ha cap problema, vull dir, i a partir d'aquí, pues, com diu l'Helena, vigilar tots els possibles perills que puguem tenir.
Com es treballa aquest foie en aquesta taula?
Pues aquí ens trobaríem, si vols, un dia podries ser convidat, no?, a treballar-ho, que abans en necessitem,
que, quan però, veurem... que és relativament senzill.
Eh? Sí, bueno, no és tan senzill, no és tan senzill perquè, clar, netejar un fetge...
A veure, ho pregunto, sí, així, perquè, és clar, si diguessis, mira, és farina, dius, vaja, sí, ho fas molt bé, no, i vas a buscar un altre sac de farina, no, i tens farina. Però, no, esclar, aquí suposo que un fetge que té el cos que té, té el valor que té, s'ha de tractar com qui tracta una criatura petita, no?
Sí. Jo tinc una amiga que es feia fetge, fins que es comença a fer fetge, i llavors ara ja no el fa, ens ho compra, no? I recordo que deia, Santi, sí, he comprat un fetge i m'he passat 3 hores per fer el fetge. Dic, com 3 hores? Sí, escolta'm, les venetes, això, i s'ha estat 3 hores netejant el fetge. Dic, no, però això no pot ser. Primer que no pots estar 3 hores perquè el fetge ha de ser netejat molt ràpid pel tema de temperatura. I segona, que no acabaríem mai. Clar, llavors, clar, nosaltres netegem els fetges molt ràpidament i sense maltractar el fetge, vull dir, l'obrim, pim-pam, pim-pim...
És a dir, el procés inicial és netejar, sí, aquest fetge?
Sí, sí, se abre, se limpia, sí? se desnerva, se limpia bien, y, pero todo esto a temperatura controlada y, bueno, con una serie de
requisitos indispensables, ¿eh?
Indispensables. Y después lo que hacemos es lo curamos a la sal.
És tapat amb sal.
Com si féssim una durada a la sal?
Sí.
Durant unes quantes hores.
La dejamos reposar, sí, para que la sal vaya curando.
Tota la peça sencera del fetge.
Els lòbuls, el fetge té 2 lòbuls, un de gran i un de petit, que se separen i llavors es fan per separat.
D'acord. Sí. Els lòbuls tenen característiques idèntiques, és exacte. Hi ha parts, sí, del fetge millors?
Sí, hi ha parts del fetge millor. El lòbul gran és el tall més maco.
I
sí,
més apreciat, suposo, també?
Més apreciat de cara a escalopar, sí, perquè és el tall més gran i més maco, llavors de cara a escalopar, sí, però de qualitat i de gust
són exactes. Per tant, es divideixen els lòbuls, es fiquen amb sal, sí, durant unes quantes hores, sí, i després?
I després, pues, com nosaltres no fem servir ni conservants ni additius, ni cap estabilitzador ni res, l'única manera de conservar aquest producte d'una manera impecable és la congelació. Llavors fem un envasat al buit i una congelació, que ens dona una garantia d'estocatge de fins a 5 mesos.
D'acord. Per què ha tingut tanta mala fama la congelació?
Bueno, perquè la congelació ha tingut mala fama perquè les empreses de congelació feien servir productes de tercera o quarta gamma amb conservants. Però un restaurador dels més bons que puguis conèixer, una gamba, sí, tal com arriba de la platja, el primer que fa és un cop de fred amb abatidor, perquè la gamba ja no es mogui, perquè és millor una gamba congelada per un restaurant amb un abatidor tal com arriba que una gamba al cap de 2 dies dins una nevera.
D'acord, faig un parèntesi aquí, Santi. Un abatidor què és?
És un abatidor, és una nevera, un congelador, que té, diguem,
un cop de fred
forçat que fa que baixi
de temperatura d'una forma gairebé immediata.
Molt més ràpid,
d'acord,
sí.
D'acord.
Sí. És com un túnel de congelació, però més petit per restaurants.
D'acord, i per tant es mantenen les propietats, clar, ja d'entrada?
Sí. Sí, es mantenen les propietats, vull dir, no es mou, la gamba es queda tal, i si tu l'agafes i les congeles i te la fas, és com si li haguessis agafat la gamba del mar.
D'acord, i en canvi tenim gairebé, no sé si dir, sí, instituït o introduït, sí, aquest tòpic del congelat i que sigui congelat, però... i que no sé què, eh?
Sí, esto es cierto, incluso yo era de esta opinión, ¿eh? Yo soy de comer todo fresco, comprar y consumir, pero sí que nos estamos dando cuenta que la única manera de poder conservar de una forma sana un alimento sin ningún tipo de aditivos, que es lo que nosotros, es nuestra filosofía, es el frío. Es la única forma de una, y entonces utilizamos una vez acabado de elaborar, lo metemos en el abatidor, lo bajamos a una temperatura muy rápidamente, en negativo, y de ahí lo estocamos en congelado. Y la verdad que bueno, que nuestro producto incluso te diría que va ganando. ¿sabes? Porque va...
Tenim un avantatge també, que un dels processos de congelació és probablement l'aigua que hi hagi dins l'aliment, que cristal·litzi. Si cristal·litza, trenca fibres. El nostre foie gras, com està curat a la sal, està com deshidratat. O sigui, primer que el foie gras, aigua no en té gairebé, té més aigua una mantega que un foie gras. I la poquíssima quantitat d'aigua que pugui tenir el foie gras,
l'absorbeix
la sal, sí. I llavors la congelació és
fantàstica.
Sí, no hi ha cristal·lització.
Per tant, hem d'entendre que fa molts anys enrere el foie gras era un d'aquests productes que s'havia de menjar gairebé immediatament.
No.
O no?
No. El foie gras, per això van inventar les conserves, l'esterilització. L'esterilització és una cocció llarga a temperatures de més de 108 graus.
D'acord.
Que fa que no només estiguis pasteuritzant, sinó que estàs esterilitzant el producte de manera que no hi hagi res a dintre que pugui, a temperatura ambient, sense nevera, pugui fer malmetre el producte.
D'acord, per tant, estem parlant d'una altra metodologia que res té a veure amb aquesta de la sal.
No té res a veure.
D'acord, és a dir, es pot fer aquesta, com es podria fer la de la cocció a 108 graus, que és la que, diguem-ne, tradicionalment, suposo que per raons de conservació, es feia sovint.
Que es feia sovint i es continua fent. De fet, és Espanya no acaba d'entrar massa... però a França i a la resta del món és el foie gras es menja amb pots de vidre.
Perquè, és clar, té el mateix gust?
Mira, no. És bo, però el foie gras a la sal nosaltres el trobem més bo. És un producte viu, que llisca el paladar, és un producte que es fon, és un producte que no és gens eixut, que és un producte que et deixa la boca molt, molt fresca. En canvi, el de conserva, És un producte, clar, té una cocció molt llarga i llavors s'han trencat les fibres i llavors a la boca és una mica més eixut, però en canvi té un gust més llarg. Pensa que és com un vi. Té 4 anys de caducitat, però amb el temps guanya el foie gras amb conserva. O sigui que agafa un gust més fort, més llarg, més llarg.
Ens deies, Helena, que feu més d'una modalitat de foie gras, més d'una varietat, i per tant hem d'entendre que feu aquestes metodologies de tractar el fetge, no? És a dir, tant en la cocció com en la sal. Hi ha una altra metodologia més per tractar?
Sí, hi ha la cocció al forn, que amb petita cocció seria el micuit, amb més llarga podries fer una terrina.
D'acord, ho feu també?
Sí,
també.
Sí,
què és el que surt més de tots?
El de la sal, el foie gras curado a la sal. És un foie gras que en general és realment és exquisito. Sorprèn molt
perquè a més aquí amb el foie gras a la sal no pots fer trampes.
Si esclar, tens, no hi ha marge per fer trampes aquí,
si tens un mal producte tens un mal foie gras. I l'única manera és comprar aquests fetges que està parlant al començament i fer-ho a la sal et permet poder donar el producte amb la seva més pura essència, amb tots els seus les seves virtuts i defectes, no? I el producte és molt sorprenent perquè té, com et deia, unes característiques molt agradables en boca, però a la vegada no tens l'agre, no tens aquesta furtor en boca que acostuma a tenir el foie gras.
Fa uns moments parlàveu de França, d'Espanya. És un sector amb molta competència, aquest?
Bueno, aquí a Espanya, principalment, el foie gras és Catalunya, País Basc. A França és Estrasburg, Alsàcia i el sud-oest de França. Després hi ha foie gras a Hongria, però, clar, nosaltres, dins del que és el sector nostre, per on ens movem, tenim competència, perquè hi ha foie gras, però sí que hem apostat per introduir un nou producte artesanal que no faci competència a les grans marques industrials, perquè aquí no tindríem res a fer. Sí.
Ho dic per si a l'hora de començar aquesta aventura es planteja molt precisament això. On encaixarà aquest tipus de producte? En quina competència? En quin mercat? On es distribuirà? A quin preu ho vendrem? Etcètera, etcètera.
Sí, bueno, lo que sí teníamos muy claro es que queríamos hacer un producto artesanal, como el que hacía Santi en su cocina del restaurante.
¿El feies a la sal, també?
Sí.
Y sobre todo hacer un producto que no tuviese ningún tipo de aditivos ni conservantes y buscar una calidad, la calidad la mejor, Y también estamos concienciados que los animales que nos proporcionan estos hígados estén cuidados y tratados con el máximo mimo posible.
La qualitat té un preu, Elena.
Lo tiene, sí. Sí. Sí, sí.
Fins a quin punt el mercat és conscient d'això? O però... estem en un àmbit de mercat en què veritablement es valora tot aquest seguit de condicions que esmentaves?
Pues hay un tipo, ciertas personas que sí. Que lo valoran, que lo entienden y que además prefieren pagar un poco más por una buena calidad y por saber que, bueno, que la procedencia de estos hígados son de patos que están pues, realmente pues, tratados como más o menos se puede, lo mejor posible.
¿En quina sal es fa això?
Sal comú.
Sal comú?
Sal comú,
sí. La sal més normal del món?
Sí, 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 no, és que a més, amb aquesta sal... Amb la, sí, sí, es pot fer servir sal grossa també,
sí.
De fet ho hem provat, però la sal grossa està feta per quan trenques es pugui treure fàcilment, però no tinc unes propietats més...
D'acord, és a dir, la sal comú absorbeix més, suposo, clar. Es comporta més com una esponja que la sal gruixuda.
Sí, sí.
Sí, bueno, luego también... Tenemos que tener un poco cuidado, o sea, mano, con la cantidad de sal que ponemos, porque no todos los hígados son iguales. Hay hígados que tienen, aunque sea más o menos todos del mismo peso,
sí.
Son algunos que son un poco más grasientos, menos grasientos, de manera que pueda absorber más o menos cantidad de sal.
Sí. Això no és una fórmula matemàtica, suposo.
Bueno,
depèn d'una certa sabidoria.
Sí, una certa sabidoria, sí? Más bien, perquè fórmula matemàtica
no n'hi ha, eh?
No sí. Hay.
Quan
no
fas una truita i
sí,
fiques sal, no saps quan hi fiques, però saps exactament que has ficat el que necessita l'ou. Llavors, això és la mà...
Què passaria amb un excés de sal?
Bueno, amb un excés de sal el que passaria és que el producte estaria salat.
Sí, home,
sí. Seria salat i hem de vigilar molt que ara que ja coneixem, sabem, de fet qui tracta el tema de la sal és l'Helena. Només hi ha una persona que, diguem, que controla la quantitat de sal.
D'acord. Perquè això va d'una forma tan especialitzada?
Sí, perquè si una persona sempre fa el mateix,
és clar, arriba un moment que amb els ulls tancats ja sap quina quantitat de sal.
Sí, si ho he de fer. Ara m'he posat més, m'he posat menys, no tinc l'instint
Helena, i això és una qüestió molt instintiva, suposo.
Sí, bueno, voy conociendo, conociendo cuando tengo el hígado en la mano, voy conociendo si es más grande, es más pequeño, si aparenta más grasa, menos grasa, entonces, pero es muy sí, es un poco instintivo.
D'acord, ho pregunto perquè a diferència d'altres especialitats, vaja, o és clar, a la cuina d'un restaurant, al final, al chef si li dona la gana tasta el que ha fet. Clar, aquí...
Nosaltres també
aquí
tastem. També,
testeu, també, però sí. Evidentment no ho podeu tastar pas.
Però tastem una vegada el producte acabat.
Claro,
exacte, això em refereixo. Ja no hi ha possibilitat de fer marxa enrere aquí. Eh?
Sí. Però te puedo decir que en algunas ocasiones, incluso cuando estamos cortando y envasando, si vemos que hay, consideramos que hay una bolita de más de pimienta, con unas pinzas cogemos y la quitamos. O sea, que es un producto tan...
Sí, el que ens diferencia de tota la resta de productors és que som una empresa molt petita que somia en introduir una marca al mercat de qualitat i que per les nostres armes som que tenim molt poca infraestructura, molt poques despeses, tenim molta il·lusió amb aquesta nova empresa i que realment apostant per la qualitat sabem que tard o d'hora tindrem el seu premi i tampoc tenim la pressa ni, diguem, en certa manera hem procurat muntar una empresa amb el que són les despeses controlades.
D'acord.
I anar fent camí mica en mica, anar fent un camí, diguem, comercial, que l'Helena amb això ho està portant molt bé, de cara a estar introduïts només en grans botigues i grans restaurants, i a partir d'aquí controlar la nostra producció fins a un punt que, diguem, aquí hem arribat, que és on volíem arribar, i d'aquí no volem passar.
D'acord. És a dir, mantenir aquest nivell i no renunciar a aquest nivell sota aquest concepte, o condicionat per qualsevol altra circumstància, encara que l'empresa tingués un èxit...
Sí, no, volem arribar, sabem on volem arribar i allà ens quedarem. Som una petita empresa que sabem, fins i tot tenim l'ajut d'un excuiner, l'Àlex, del restaurant, i sabem que acabarem sent tres persones a l'empresa.
D'acord. i no anireu més enllà,
no anirem més
del
enllà
que aquestes tres persones no poden garantir.
La idea és esta, la idea és esta. Queremos tener una calidad en el trabajo, calidad en la vida, todo, sobre todo calidad. Entonces puede ser que si pasamos de un nivel esto,
es trenqui aquest equilibri,
claro, es lo que entendemos.
Ens havíem quedat, producte acabat, es congela. Què es fa després? Un cop aquest fetge està congelat, com es presenta, de quina forma?
Nosaltres el que fem és, ho presentem als lòbuls sencers, empaquetats al buit, caducitat de 5 mesos,
sí,
que bueno, té un any de caducitat, però per temes equits, perquè, bueno, perquè, mira, potser perquè comercialment és més interessant, ho donem 5 mesos de caducitat. Una vegada descongelat, el producte té 15 dies pel consum a nevera.
D'acord, perquè jo compro aquest producte, me l'emporto a casa, i diguem-ne que jo, en la majoria de casos, no he tingut mai davant un fetge preparat així. Què faig per no fer-lo molt bé?
Encara t'ho posem més fàcil.
Vinga.
Perquè venem els lòbuls, però el que fem també és vendre el lòbul tallat segons gramatges. Sí, aquí en molts restaurants l'únic que han de fer llavors és obrir la bossa, diuen, escolta, jo els vull de 70 grams, pues els importem paquetets de 70 grams que han d'obrir, han de fer un tall i han de presentar el seu plat.
D'acord. I saben que no quedarà res de producte pendent de conservació ni res, sinó que allò es gastarà.
No hi ha merma,
i ja està.
No hi ha feina.
Sí, incluso en los establecimientos con los que trabajamos, aquí en Sitges, puedes comprar la ración envasada al vacío, entonces la compras, posiblemente te la sirvan congelada, de manera que te da el tiempo de llegar a casa, que se descongela en el camino, y guardarlo en la nevera durante 15 días, bueno, hasta el momento de consumirlo. Abres, lo cortas por la mitad, le puedes poner un poquito de o de confitura de higo o una salsita que nosotros también tenemos, reducción de Pedro Ximénez.
Perquè què fem per testar foie gras? Si no ho hem fet mai, amb què? Com? Allò, abans no fem un pecat mortal amb un producte que ha estat elaborat d'una forma tan escrupulosa. Com ho podem prendre?
Importante la temperatura en la que la vas a servir en la mesa. Eso es muy importante, que debe estar alrededor de unos 4 grados, como, casi casi como un helado. 4 o 5 grados, bueno, sí. Y lo puedes adornar, poner un poco de fantasía, si quieres, con un poquito de confitura, de higos, por ejemplo, o con un poquito de Pedro Ximénez, reducen de Pedro Ximénez, o nada. Hay gente que no quiere el contraste dulce, sino lo quiere probar y tomar
el sabor. Yo volia preguntar, Elena, hi ha gent que no vol res?
Nada, nada, nada.
Fogràs.
Nosotros casi casi somos partidarios
de
nada.
D'acord.
Pero bueno, a veces también con un contraste dulce, también es exquisito, ¿eh?
D'acord. En Santi ara feia aquell gest que hem fet tantes vegades tota la vida. Bé, no em foie gras, però sí que hem... Vaja, els que hem passat l'època escolar, el paté anava d'allò, d'aquella manera. I ara fèiem això així, no? Amb què? Amb torrades? Sense?
Sin untar.
Pecat mortal, això?
Pecat mortal.
Sí.
Ho he pensat, eh? Però dic, a veure, pecat mortal. Sí. Per què?
Perquè no és un paté.
Aquesta és la veritable raó.
Exacte, sí. el paté és boníssim, és, diguem, hi ha patés extraordinaris. Jo sóc un gran amant del paté de campanya.
Fem un parèntesi aquí, què és el paté? I en què es diferencia del foie gras?
El paté és una pasta feta amb carns, que pot ser des de fetges de pollastre, de vedella, de porc, d'ànec, o fins i tot podries fer un paté d'olives, que no té carn, que només té les olives, o pots fer un paté de salmó,
peix...
Sí, tot perquè això, és una pasta.
Tot és una pasta. És una pasta.
D'acord. I suposo que es poden trobar patés extraordinaris,
sí,
que ens estàs dient.
Sí.
D'acord. Però el paté sí que permet...
El paté, per exemple, el paté de campanya, veus, tampoc s'ha de muntar, perquè, clar, és una cosa ferma que quan
talles... Que es talla com un gelat.
Però sí que és veritat, per exemple, una tapenada, un paté d'olives, pues, o un de salmó, pues, el normal és sí, agafar i untar.
El paté suposo que tampoc té massa a veure amb el paté industrial que acostumem a trobar.
No, clar, també hi ha patés molt bons i artesanals.
D'acord, sí. Ho dic per si a vegades algú diu, oi, és que em fan pagar això i és paté. No és... El paté també té una categoria en el món de la gastronomia molt important.
Molt important, sí.
D'acord. Tornem al foie. Mai untat per...
Bueno, el foie es talla i es menja.
Així de simple.
I si vols, ho pots acompanyar amb una mica de pa. però tampoc és necessari.
Tampoc. Es talla i es menja.
Sí.
Es menja d'aperitiu?
Es menja d'entrant.
Es menja d'entrant.
Es menja d'entrant, és un... també es pot menjar naturalment poalé, que és, diguem, fet a la paella com a plat principal. D'acord.
Suposo que ho preferiu cru, eh? Cru, vull dir cru, sense elaboració de cap mena.
En aquest cas, el poêle, el que es fa és això, és el fresc, que es diu, que és el cru, sal i pebre i a la paella, no? Llavors aquí podríem inventar moltes coses. Ara estem fent un farcit de bombó. Sí, hem fet a partir d'un micuit, un micuit de malvasia de Sitges, amb el qual hi ha sal, sucre, canyella i malvasia de Sitges. I hem creat
sal, sucre, canyella i malvasia.
Sí. I hem creat un farcit per bombó. O sigui que la nostra idea és fer un bombó de xocolata amb
i
un farcit.
Farcir-lo amb aquesta...
Sí, ja ho hem provat. No hem arribat encara al bombó, però sí a la farsa. I ens ha... Bueno, la veritat és que a la gent li agrada molt. Hem fet una prova així entre els quatre amics aquesta setmana passada i té molta acceptació. I, bueno, veus, fins i tot es pot fer un postre. Unes postres amb foie gras o un gelat amb foie gras.
Està clar, perquè aquest consell que ens comentaves ara fa un moment de no untar-lo, val tant pel que és amb terrina com pel que és cuit amb sal?
La terrina és un tall com el paté de campanya.
Entesos.
I el micuit, també hi ha la mousse de foie gras,
sí,
que en aquest cas es pot barrejar amb altres coses. I llavors ja té una textura més...
que permet fer
més
això, no?
Més d'untar.
No hem pensat en com es marida això?
Mira, aquesta pregunta me l'han fet mil vegades.
Sí, suposo, eh? Sí, i també per dir, per no fer-lo malbé.
Jo sóc un gran defensor del cava. Els francesos, per temes de màrqueting, han venut els vins de la botrytis, cindrea, els dolços, sense sucre afegit o amb sucre afegit. Han venut, diguem, el que ells produeixen al sud-est de França i el que produeixen també a Alsàcia amb els vins, els eustràvines i els rics.
Ho han sabut vendre.
Sí.
Sí. Però és potser realment aquest vi és massa, no sé, massa empalagós en boca per poder, a més, disfrutar d'un foie gras. El cava és un producte perfecte. Té l'acidesa, té neteja la boca, té la fruita necessària per tornar a menjar-ne més. Vull dir, jo crec que és...
Li posem difícil. No ens agrada el cava. Què fem?
No ens agrada les bombolles. O no ens agrada el cava.
Va, diguem que no ens agrada les bombolles.
També podem anar a parar el xampany. Vull dir.
Va, diem, cava i xampany no. A veure,
sí.
Què?
Cava i xampany no.
No.
Pues aniríem a parar amb un vi blanc. Amb un vi blanc, diguem, tipus Rueda, en principi, un verdejo, un sauvignon blanc, fins i tot un moscat que no estigui... que sigui bastant sec, un albariño, un Valdeorras, i tots aquests vins molt...
Serien perfectament combinables, també, amb el foie gras. Sí. Quan l'Helena per primera vegada va a un restaurant i diu, som nosaltres, fem aquest producte, sí. Què passa?
Bueno, pues ya que ofrezcamos un producto artesanal, ya despierta bastante interés por parte del chef. Cuando le explicamos un poco la procedencia y cómo están alimentados los patos, pues también muestra interés. Cuando le presento... Habitualmente llevo una muestra,
sí,
para dejársela,
sí, está claro,
que lo pruebe. Cuando ya ven la muestra y ven el foie gras, pues aquí ya les acaba de convencer. Porque nosotros respetamos totalmente las formas. Nunca somos molde para el foie gras a la sal. Cortamos a mano el óvulo.
Es decir, surt com surt.
Surt com surt, sí. Entonces, esto a ellos ya rompe con la imagen industrial. Y aquí, pues, están muy receptivos. Y siempre se quedan con el foie gras para probarlo. En general, la respuesta siempre es muy correcta. Hoy en día, pues hay restaurantes que, bueno, que por tema precio se lo pueden permitir o no, se lo hacen ellos. Pero la verdad que siempre son felicitaciones y por todo, por el sabor, por la textura, por todo. Así que, bueno, estamos contentos porque vamos abriendo camino y la gente, lo que sí, sobre todo, tiene muy buena aceptación. Y esto nos satisface mucho también.
¿Tú estás pasando más bien ahora que la cuina? Mira, ho dic per si això permet més experimentació fins i tot.
Mira, Vicenç, després de tancar el Greco vaig tenir un any i mig o dos sabàtics i vas trobar a faltar no la restauració des del punt de vista d'empresa,
sí,
sinó el que és la creació, amb tot el que comporta la creació en cuina, no? En cuina i en sala. I crec que he trobat, gràcies a el Fogràs del Greco, he trobat aquest punt de que m'aporta allò que diu, estic fent alguna cosa amb les meves mans, estic rumiant constantment què fer, com millorar-ho, les idees, diguem, són parides per nosaltres, i a partir d'aquí estic disfrutant de el que és tota la part positiva de la restauració, però no tinc personal,
no tinc la
pressió del client que et truca, escolta'm, que en lloc de si serem 8, escolta'm, no sé què, podries fer això o l'altre, aquell que es posa malalt que no ve a treballar, aquella màquina que es fa molt bé.
El fetge no és tan, vaja, no és tan primirat en moltes coses, segurament, i és més agraït en moltes altres.
Sí,
teniu pàgina web?
Sí,
vinga,
sí,
ràpidament.
www.fograselgreco.com.
Doncs així de simple, fograselgreco.com. Helena Arce, gràcies. Santi Grimau, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, demà hi tornem a les 9. Adéu-siau.
Gràcies.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.